Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre.
Gairebé 20 minuts. Molt bon dia, Rosa Barceló.
Hola, bon dia.
I quasi que bon any, també.
Bon any.
Perquè no ens havíem vist encara a través de les ones de la ràdio.
Pues sí, des de, no sé, abans de Nadal.
Abans de Nadal, sí. Ens ha tocat fer festa, Sant Antoni i tot, hem anat enllaçant. I avui tornen aquestes receptes per al benestar que agraden molt als oients de la ràdio i que ens van molt bé també per anar superant els problemes del dia a dia que tenim que enfrontar-nos a moltes coses. Rosa, seguim coneixent més persones, no?, del món de la psicologia. Avui a quins portes?
Avui farem un petit homenatge a un senyor, el doctor Viktor Frankl, i el seu llibre, escriure molts, ara ho veurem, però jo penso que un dels més contundents i més importants, L'hombre en busca de sentido, que recomano, és el que parlarem avui, però diré quatre idees per engrescar la gent, perquè aquest llibre penso que s'hauria de llegir, és un dels llibres de capçalera que hauríem de tindre les persones, no?
Pues apuntat.
El Viktor Frankl, L'hombre en busca de sentido, jo el tinc de l'editorial Herder.
Molt bé, ho apuntarem, ho penjarem també a internet.
Molt bé. Llavors, el doctor el Viktor Frankl era un doctor en medicina, neuròleg, concretament, que va néixer a Viena l'any 1905, el 26 de març del 1905, i va sobreviure a l'experiència de quatre camps de concentració, entre ells el d'Auschwitz, el tristament famós d'Auschwitz, no? Des del 42 fins al 45, 3 anys. Tota la seva família, pares, dona i un germà que tenia, van morir a l'Holocaust. Ja ho he dit, gràcies o malgrat aquestes experiències, dic gràcies o malgrat perquè aquestes experiències les van permetre, les van portar a poder estudiar el tema, no? I desenvolupar una psicoteràpia, que ara en parlarem, que és la logoteràpia. Però dic malgrat perquè aquestes persones brillants, en aquestes circumstàncies han aconseguit fer tot això, imagina't si les circumstàncies haguessin sigut favorables.
Bones,
no?
Sí.
Llavors va desenvolupar una psicoteràpia que es coneix amb el nom de logoteràpia, que és teràpia basada en el sentit. Logo vol dir sentit, significat. Va escriure més de 30 llibres que s'han traduït a més de 26 idiomes i li van otorgar 29 doctorats honoris causa en les diferents universitats del món. No?
Que es diu molt ràpid, sí. Però el que tarda és en aconseguir-nos.
És un senyor que va ensenyar a la Universitat de Viena fins aproximadament quan tenia 85 anys i va morir el 3 de setembre del 97 a l'edat de 92 anys. Havent passat per ja... Si llegiu el llibre ja ho veureu pel que va passar, no? Llavors, el Viktor Frankl, entre molts llibres, va escriure un que es diu L'hombre en busca de sentido, que el primer borrador, el primer llibre que va sortir, la primera edició, se titulava Un psicólogo en un campo de concentració, i feia un assaig psicològic de les fases per on passaven els presoners, no? I volia posar-li aquest títol i firmar com el que era ell en aquell camp de concentració, el número 119.104, perquè era un número, tots eren un número,
tots.
No importava qui fos, importava que quadrés els números, 25 que entraven, 25 que marxaven. Però bueno, suposo que les editorials de l'època ja devien saber de màrqueting i com era una persona amb prestigi, pues van voler que firmés amb el seu nom, que realment posés que era el doctor Viktor Frankl, perquè, bueno, perquè era una persona que sabia de què parlava, no? No era un presoner qualsevol, encara que sí que va ser tractat com un presoner qualsevol, no?
Com tothom.
Sí.
Llavors
diré unes quantes idees de les fases que ell el llibre explica que hi havia tres fases importants. La primera, la d'internament al camp, al lager, que deia lager, el camp no el camp d'Oliveres, sinó el camp de concentració, no? La segona, l'adaptació a la vida del camp, i la tercera, la liberació, no? I diré unes quantes coses abans d'explicar les seves idees fonamentals per animar la gent a que, malgrat sigui més del mateix, no? De dir, altra vegada nazis i camps de concentració, però penso que són coses que s'han de saber, no? Llavors, per exemple, en la fase d'internament, ell explica que quan arribaven al camp en aquells combois de trens plens de gent, no? Els que tenien sort, hi havia un comandant de la SSS allà davant i llavors feia dreta-esquerra amb els dits, no? I els que tenien sort anaven a la dreta, que era treballs forçosos, i els de l'esquerra, això ho van saber després, no? Tu en aquell moment no sabies que t'enviaven, no? I els de l'esquerra no tenien tanta sort i anaven en un camp especial que posava banys, però que realment era el crematori, no? Era l'extermini, no? Una de les coses que també explica és l'indult, la il·lusió de l'indult, no? A l'entrar al camp, no? És un mecanisme d'amortiment intern, d'amortiment de les sensacions internes que percebeixen els condemnats a mort just abans de l'execució. En un moment tenen la infundada esperança de que, sense cap base real, no?, de que se'ls indultarà a l'últim moment.
A l'últim moment.
No? Tenien, pateixen, és la psicologia del presoner, la, tenien aquesta il·lusió de l'indult, no? Ho explica també el mètode de suïcidi, que era, en castellà diuen, lanzar-se contra les alambrades, no?, que estaven electrificades, però que al principi no tenies, no pensaves en el suïcidi perquè les expectatives de sobreviure eren mínimes, no? Més endavant sí que hi havia gent que estirava, pensava en el suïcidi, estirava de les alambrades electrificades perquè era quan ja et fallaven les forces, quan ja no podien més, no? Al principi no, però després ja sí, perquè ja no podien més, no? Diu que la senyal que era que ells quan feien algun tipus de... tenien, bueno, els seus mecanismes per aconseguir algunes cigarretes que després les canviaven per menjar, no? Per un tros de pa, no? I la senyal de que la persona havia decidit acabar el suïcidi, que s'havia deixat i abandonat, era que se fumava les seves cigarretes, no? Quan un presoner se fumava les seves cigarretes, doncs llavors volia dir que ja està, que ja havia acabat.
Que era el seu final.
Que era el seu final, no? Molt ben explicat i d'una manera que te fa valorar moltes coses, no? Te fa valorar moltes coses.
És un llibre molt dur, no?
Però està molt ben explicat, vale? És dur però ben explicat, Sap explicar les coses.
És psicòleg, sí.
Metge i neuròleg i moltes coses, no? Durant la fase d'adaptació parla una mica de l'apatia, de l'anestèsia, de l'amor emocional, no? De la insensibilitat, no? Que era una cuirassa que havies de tenir per poder aguantar, ja veure un mort 23 ja allà damunt, ja, és que havies d'aguantar, i això era una cuirassa, no? Per tant, la psicologia era de la persona era anestesiar-se emocionalment, no? Ja no et fa efecte, ja no els hi fa efecte el que veiem, perquè si no...
És que era el millor que podíem fer.
Era una manera de protegir-se. Parla del que ja és res important, parla de la fam, parla de que quan ho has perdut tot, qualsevol cosa, petita cosa, et sembla molt, no? Parla de que, bueno, que aquest món emocional s'havia d'esmortuir, en aquestes circumstàncies tan extremes, perquè tots els esforços, les poques energies que tenien se concentraven en una única tasca, que era conservar la vida, saber que quan arribaven dels treballs forçats, no? Saber que afortunadament s'havia viscut un altre dia, no? Bueno, a vegades ens avorrim i no sabem com passa el dia, no? Ells deien que, bueno, quan arribàvem hem viscut un altre dia, no? Llegiré un paràgraf del llibre que no és dels més contundents del llibre, que n'hi ha molts, però sí molt significatiu de com vivien, no? De com estaven, no? Que diu, parla de moltes coses i diu en què somiaven, no? Los sueños de los prisioneros, no? Diu, ¿con qué soñaban los prisioneros? Diu, con pan, pasteles, cigarrillos y baños de agua templada. La imposibilidad real de consumar esos deseos básicos les empujaba a satisfacerlos en el mundo ilusorio de los sueños. Que este mecanismo resultase beneficioso o no, en términos psicológicos, eso ya es otra cuestión. Al final, el prisionero soñador acababa despertándose y regresaba a la realidad de la vida del lager, del camp, y debía sobreponerse al terrible contraste entre esta y el espejismo de sus sueños. Digo, jamás olvidaré aquella noche en que me desperté con los fuertes gemidos de un compañero amigo que se agitaba en sus sueños bajo el efecto de alguna horrible pesadilla. Yo siempre me he sentido especialmente conmovido ante las personas que sufren delirios o pesadillas angustiosas. Decidí despertar al hombre, al pobre hombre, pero en el último instante me detuve, retiré rápidamente mi mano, asustado por lo que iba a hacer. Comprendí con rapidez, de forma descarnada, que ningún sueño, por muy horrible que fuese, podía ser peor que nuestra actual realidad, una realidad a la que estuve a punto de cometer la crueldad de devolverlo. Jo ja ho sé, que va preferir no despertar-lo d'un mal son,
que
de la realitat que estava.
Que era pitjor, segur.
Bueno, el doctor Frankl explica moltes històries personals i la sort que va tenir en determinats moments, no? Que no sabia, que hi havia vegades en què era millor deixar passar els curs dels esdeveniments, perquè prendre decisions no sabia si eren millor o no per la supervivència en un moment determinat, no? Perquè explica anècdotes que, bueno, que en un moment determinat pues, va decidir anar en un camp, en un bungalow d'aquests, no sé com se diuen, que hi havia malalts de tifus, que probablement s'hagués acabat morint, però que, bueno, no es va morir allí, i a més allí on estava ell, en aquell moment els havien carregat per anar a portar el crematori. Vull dir que en un moment determinat ell va decidir, si m'he de morir, almenys que sigui ajudant els altres, i no va sobreviure.
I al marxar del seu lloc
va ser quan va sobreviure, no? Per tant, diu, això li recordava el conte aquell de la mort de Teheran, que diu que en una ocasió, és un conte, no? Diu, un poderós i ric persa passejava pel jardí amb un dels seus criats visiblement torbat davant la visita de la mort. Diu, una mort que l'havia amenaçat. Diu, suplicava a l'amo que li prestés un cavall veloç, no? Ràpid, per fugir a Teheran aquella mateixa tarda. I l'amo va accedir i li va dir sí, sí. I ell va agafar el cavall i se'n va allunyar a galop, no? Diu, al tornar a casa, l'amo també es va trobar la mort i li va preguntar. Diu, per què has atemorit i terroritzat el criat? Diu, jo no l'he amenaçat, li diu la mort. Sols li he mostrat la meva sorpresa al veure'l aquí, quan en els meus plans es troba trobar-lo aquesta nit a Teheran, va respondre la mort. Tenien aquesta sensació, no? Que no sabies, no tenies la possibilitat de prendre decisions perquè, bueno, no sabies si era millor marxar o quedar o el que sigui, no? Un aspecte important de la fase d'alliberació que parla és de les dificultats que tenien d'alegrar-se. Havien perdut la capacitat d'expressar alegria. En el moment en què, això es diu despersonalització, en el moment en què els van dir que els alliberaven i que els preguntaves, però estàs content? No sabien estar contents, no podien, perquè tot els hi pareixia irreal, era com un somni, no? Era la despersonalització que es dona, és un fenomen que es dona, no? I posava l'exemple, el doctor Frankl posa l'exemple de que igual que un bus se somet a una intensa pressió atmosfèrica i corre un perill si es treu l'escafandre de sobte, de la mateixa manera un home alliberat d'aquestes circumstàncies sobtadament pot patir algun dany de psíquic, no? Vull dir, no eren capaços d'expressar l'emoció que tocava davant l'alliberació, no? Jo me'n recordo que això és a part, no? Me'n recordo una pel·lícula que jo diria que és, no ho sé, però jo diria que és Cadena Perpètua, que hi ha un iaio que es passa tota la vida, hi ha un dels personatges que es passa tota la vida a la presó, no? I està gran, que és el que havia aconseguit allí ser algo perquè era el bibliotecari i era el que demanava llibres i aconseguia llibres i recomanava llibres als presos, no? I ell tenia allí una funció, no? Una funció, ja estava bé, no? I en aquest home, en un moment determinat, estava institucionalitzat, en un moment determinat se li acaba la condemna, o eres igual, perquè a partir d'una certa edat ja no tenia per què estar a la presó, i el solten al món. En 4 dies aquest home se suïcida, perquè
no sap què fer.
Allí no sabia què fer. Allí tenia un rol, tenia una identitat, era algú, sabia el que havia de fer, i després de passar-se tota la vida a la presó, això és una pel·lícula, però són veritat aquestes coses, no? Bueno, el món liberal no encaixa, no sap, no li donen feina, no sap què ha de fer, i en 4 dies lo troben penjant, no? És a dir, això els hi passava d'alguna manera als... Després ja t'adaptes, no? Afortunadament.
Te tornes a adaptar, no? A la nova situació.
En un moment no estàs, no saps què has de fer, no? A partir de i moltes coses que recomano que es les llegiu i que podeu entendre moltes coses, molta de la psicologia de les persones davant només un camp de concentració, sinó davant situacions crítiques, no? En situacions difícils, no? Que hi ha, vull dir, el tema dels Siris ara i de moltes persones, no? A partir d'aquí, quan el doctor Frankl va ser alliberat i va poder tornar a refer una mica la seva vida, va tornar a refer la seva vida perquè la seva dona l'havien matat a l'edat de 24 anys i tota la seva família, pues bueno, va traure la seva logoteràpia, no? La seva teràpia, que és la, bueno, la vida la, basada en el sentit, que el sentit tingui una vida, no? Llavors, segons les idees més importants, o més per resumir, diu que el seu missatge és un missatge positiu, que diu que la capacitat humana per superar les adversitats i construir una vida en sentit, no sols per a nosaltres, sinó també pels altres, és el més important, no? I aquesta famosa que diu que l'última de les llibertats humanes, la llibertat essencial, aquella que ningú ens pot arrebatar, és la d'elegir la nostra actitud, per difícils, doloroses i complexes que siguin les nostres circumstàncies. Diu, a l'home se li pot prendre tot menys l'última de les llibertats, que és decidir el seu propi camí. I és precisament aquesta llibertat que no ens podem prendre la que fa que la vida tingui sentit i propòsit. Que no estem condicionats, no estem determinats, malgrat, sinó que nosaltres, l'ésser humà, podem decidir afrontar, lluitar o entregar-nos a les situacions, no? Moltes idees. Llegeixo una que també està molt ben explicada, no? Diu, l'amor a un ser amado o incluso el amor a una tarea que realizar, amor i creativitat, en definitiva, són els pilares sobre els que se construye la esperanza i el sentido de la vida. Són les respostes al por qué vivir. Por ello, quien tiene un por qué para vivir encontrará casi siempre el cómo, decía Víctor Frankl. Pero para el alcance de este sentido hay que ser capaz de trascender los estrechos límites de la existencia centrada en uno mismo y creer que uno puede hacer una importante contribución a la vida y a los otros, ¿no? Si no ahora, en un futuro. Esta sensación es necesaria. Si una persona quiere estar satisfecha consigo misma y con lo que está haciendo, creando de este modo una vida con sentido, desde un yo que deviene un nosotros y desde una entrega al presente que crea un futuro construido desde la conciencia y el amor. Contribuir al nostre nivell, als altres, amb un propòsit i en un sentit, que la nostra vida tingui el sentit, per contribuir als altres, i si no ara, en un futur, no? Modestament, i cadascú al seu nivell.
A la nostra manera.
Al seu nivell, no? Si poseu Víctor Frankl, veureu que té 40.000 milions de frases, molt bones totes, de tota la seva idea. N'he triat dos. Dos, però podien ser moltes, Una diu, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. ¿Vale?
Molt bé.
Inclús el sufrimiento es sentit, s'accepta quan té un sentit. El sufriment no el triem, però si hi és, s'accepta quan realment té un sentit.
Té
un sentit. I la segona diu, la muerte como final de tiempo que se vive solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado vivir. És a dir, si posem una vida amb sentit i orientada als altres, al nostre nivell, insisteixo, ja no ens farà tanta por la mort, perquè haurem viscut. I a més, esta vida humildament haurà tingut sentit.
Doncs jo espero que hagi tingut sentit, no?, el programa d'avui, que era el que buscàvem, amb el Víctor Frankl, un dels protagonistes d'aquesta edició de Receptes per al Benestar. Ho deixem aquí, Rosa, moltíssimes gràcies i tornem d'aquí 2 setmanes.
Fins aquí 15 dies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser, Catalunya.